Espai Públic 2030.
Benvingudes i benvinguts a l'Espai Públic 2030. Aquest és un programa on parlem de l'agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'Agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur, que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món. Un cop al mes volem plantejar-los, pensar-los i debatre'ls sempre en clau de proximitat. Comencem.
Fi de la pobresa.
Fam zero.
Salut i benestar.
Educació de qualitat.
Igualtat de gènere.
Aigua neta i sanejament.
Energia neta i assequible.
Treball digne i creixement econòmic.
Indústria, innovació i infraestructures.
Reducció de les desigualtats.
Ciutats i comunitats sostenibles.
Producció i consum responsables.
Acció climàtica.
Vida submarina.
Vida terrestre.
Pau, justícia i institucions sòlides.
Aliança pels objectius.
L'Agenda Europea del Futur en clau de proximitat. Avui posem damunt la taula dos d'aquests punts, els punts 8 i 9, són els que fan referència a les infraestructures i al creixement econòmic. Com casen amb la necessitat d'adoptar un model organitzatiu més sostenible, més verd, menys contaminant? Comencem situant un dels grans debats dels últims temps sobre aquest dilema, l'ampliació de l'aeroport del Prat. Hem escoltat i llegit moltes coses sobre els beneficis econòmics que suposaria, però també hem escoltat i llegit molt sobre la pressió mediambiental al Delta del Llobregat. El tret de sortida, doncs, el fixem allà, concretament a la Ricarda. Què és la Ricarda? Quina ha estat l'evolució els últims anys? I què suposa per al medi ambient? L'equip d'aquest programa de l'Espai Públic 2030 s'hi ha desplaçat per parlar amb 5 persones que treballen, viuen, estudien i, sobretot, s'estimen la Ricarda. Ells n'han fet aquestes fotografies.
Soc Marita Gomis Bertran, una dels 6 fills que van tenir Ricardo Gomis i Inés Bertran, els nostres pares que van tenir la il·lusió i l'empenta per posar dempeus aquesta casa. Normalment me'n cuido jo de fer les visites guiades i d'explicar la casa, per això en nom dels germans estic avui amb tots vosaltres. El nom de la Ricarda, que ve de l'estany que hi ha dins de la finca, ha estat un lloc emblemàtic tant per la família de la mare com per tots nosaltres. I quan els pares van pensar de fer una casa per ells, on posar dempeus totes les idees que tenien, això era la segona meitat dels 40, van decidir de fer-la aquí, en aquest espai que tenia la mare, dins de la gran finca de la Ricarda, i li van encarregar el projecte a l'arquitecte Antoni Bonet Castellana, que era d'aquí de Barcelona, però que en aquests moments estava vivint a Buenos Aires. És una casa que està molt integrada al territori i que es va respectar moltíssim el territori i l'espai natural. És a dir, és una casa que no és gens agressiva, no domina el territori, sinó que està integrada al lloc on està i està pensada per aquest lloc concret, aquest espai del Delta, aquest espai de sorres i de... al Prat hi deien les terres del fang. Quan la casa es pensa, la primera trobada amb l'arquitecte Antoni Bonet és de l'any 49. La situació que tenim ara era impensable. Però no només aleshores, sinó inclús quan es va construir i fins que la casa es va acabar. Una de les coses que expliquem habitualment, perquè és una pregunta obligada a les visites, la pregunta és què passava amb l'aeroport. i la resposta és, era un aeròdrom petit, eren avions d'hèlice, encara no hi havia jets, encara trigarien molt a arribar, hi havia molt poc trànsit, hi havia la pista llarga que era molt curta i no sé si ja estava la transversal o encara no, i nosaltres amb els cosins i amb amics anàvem a seure a peu de pista, no hi havia res ballat, a veure els avions, i els petits de casa i altres nens del Prat anaven en bicicleta per les pistes, i això va ser fins als potser 62, 63, 64, per allà. Baixàvem a la platja i, de fet, la línia que separava el que era la propietat de la família Bertran del que era la platja pública, aquesta línia avui en dia està dins de l'aigua. I davant d'aquesta línia hi havia com a mínim uns 80, 90 o potser 100 metres de platja. I el típic que recordem tots de petits, baixàvem a la platja, cap al matí la sorra encara estava tèbia. Però després, quan tornàvem a l'hora de dinar, era un, dos, tres i posar-te la tovallora perquè et cremaves els peus. I això avui dia no hi ha platja. Aquí davant, a tota la banda aquesta de la Ricarda, ens hem quedat sense platja. Qualsevol actuació en un lloc d'aquests té repercussió en tota la resta. I clar, el fet d'aquesta tercera pista que es va fer, indudablement, ha afectat molt tot el territori. I hi ha conseqüències que s'havien d'haver pal·liat i no s'han pal·liat encara.
Jo sóc en Sergi Alegre, sóc el director general de l'organització amb seu a Brussel·les, que s'anomena Airport Regions Council, que està formada per socis, membres, que són municipis o regions europees que tenen un aeroport amb el seu territori. Això fa 3 anys que tinc aquesta responsabilitat i abans, durant 27 anys, vaig tenir l'orgull i el plaer de ser regidor de l'Ajuntament del Prat, regidor de govern, i sóc fill nascut al Prat de Llobregat fa 58 anys. Aquest delta està perfectament delimitat pel mar, que el tenim allí al sud, on està la llacuna de la Ricarda, que és un antic braç del riu. El riu s'ha anat bellugant, per dir-ho així, d'est a oest, la seva desembocadura, el seu tram final, i tenim aquí la serralada, a la qual estan Sant Boi, Viladecans, Cavall i Castelldefels, que estan, si us fixeu, els seus nuclis antics una mica al principi de les muntanyes perquè era la forma d'evitar no ser anegats per les inundacions. Per això el Prat és el poble més antic, perquè era el més difícil on viure i per això a la gent del Prat se'ns coneix per la gent del fang, perquè quasi permanentment la gent en aquella època i fins fa no molt vivien en ple fang. Tenim aquí darrere l'aeroport. Si l'aeroport no estigués aquí, què hi hauria? Segur que només hi hauria camps, perquè si això fos així, diguéssim, l'Hospitalet encara també serien camps. És a dir, l'activitat econòmica de la ciutat està vinculada a les grans infraestructures, però si no, o hi haurien fàbriques, o hi haurien naus logístiques, o hi haurien vivendes. Nosaltres com a Ajuntament, nosaltres com a ciutadans i ciutadanes del Prat, és que tenim l'aeroport, tenim el port, que un terç està a la nostra ciutat, tenim la depuradora, tenim la desaladora, tenim l'AVE, tenim el metro, tenim. Per tant, la gran concentració fa que tothom, i això és el que sempre hem treballat, tingui que fer el menys possible, el necessari, però el menys possible, perquè la concentració d'afectacions és molt més gran que en qualsevol lloc. I jo us diria que d'Europa, des del punt de vista econòmic, és una infraestructura que és positiva per la ciutat, molt positiva per la ciutat. I mai des de cap força política s'ha estat en contra de l'aeroport. Ni en contra d'aquesta infraestructura, però entenem, igual que altres infraestructures, igual que altres activitats econòmiques, que ha de tindre una contenció, que té uns límits, que té uns marges, que són aquells els que ens hem, dintre de la normativa que ens hem donat entre tots i totes, a Catalunya i al Prat, i a Espanya i a Europa, que s'han d'acomodar amb aquestes. No pot ser que, perquè sí, a l'aeroport del Prat pugui créixer tot allò que l'aeroport considera que ha de créixer. no tot el que es va dir es va fer, diguéssim, amb totes les, diguéssim, amb totes les ganes. I després, perquè a més, hi havia algunes compensacions que ja estaven establertes que tenien que efectuar-se al llarg dels anys, per sempre algunes d'elles, per sempre algunes d'elles. Clar, davant d'aquests òrgans tan potents, d'aquests monstres com l'aeroport del Prat, AENA, davant del Port de Barcelona, davant de la pròpia desaladora, davant del metro, davant de l'ADIF amb el tema de l'AVE que també passa pel Prat, no hi ha ningú, o el mecanisme és complicadíssim i també hi ha molt poc interès a que això, a fer el seguiment i a lo millor a fer correccions, no per dir, és que ens vam equivocar, sinó perquè correccions vol dir més inversió per part del gestor.
Em dic Felip Neri Gordi, sóc del Prat, també podríem dir tota la vida. Sóc arquitecte de formació, vaig estar 12 anys de regidor a l'Ajuntament del Prat i actualment sóc el vocal o el de la Comissió del Patrimoni de l'entitat Amics del Prat, que és una entitat de cultura en general, però dintre d'això tenim la Comissió del Patrimoni i som una mica el centre d'estudis local, reconegut pel Centre d'Estudis Comarcals, i per tant ens dediquem una mica a totes les facetes d'anar explicant i redescobrint una mica la nostra història, no? I també l'evolució. Un territori absolutament pla, que és l'únic tros del Baix Llobregat que no tenim passat feudal, per dir alguna cosa, és totalment pla per la independència de Sant Boi. Ordenem el territori, li donem pendents, el sanegem, això és important, apareix un pont substituint la barca, apareix el ferrocarril, que no el teníem, i descobrim l'aigua artesiana. De cop i volta, això fa, obre la possibilitat de tenir indústria, tenir una pagesia potent, i perquè estem plans i al costat de Barcelona i ben comunicats, apareixen els tres aeroports que són l'embrió de passar de la Guerra d'Espanya del gran aeroport transoceànic, que just es planifica, el primer plano és el propi any 39. L'impacte de les infraestructures i d'aquestes tres activitats econòmiques grans, no? Agricultura, indústria, aeroport, home, se'ns menja una part del territori. Per exemple, recordem que l'aeroport, avui, si tu mires, es menja el 50% del territori del Prat. Bueno, també es cobra uns impostos importants, tant de l'aeroport com del port, a nivell del pressupost municipal, no? Després, l'agricultura fa aquella labor de ser una mica els custodis del territori, del paisatge, que això jo crec que ha anat bé, per això avui en dia tenim aquests paisatges per caminar, i la indústria s'ubica especialment al nord del Prat, seda, papelera, la Terlenca després, la Curtels, s'ubiquen en aquesta franja entre el Prat i l'autovia. Tinc records concrets d'haver-me banyat a la platja del Prat plena de gent i d'haver-me banyat al riu Llobregat. Però això va durar molt poc, són records de molt petit, perquè després ja va venir aquell Prat o aquell Llobregat absolutament contaminat, aquella platja del Prat amb rètols de prohibit banyar-se, aquell aire contaminat i un poble de les olors, no? De fet, històricament vam passar de ser el poble de les febres, que es deia al segle XIX, no? Per la febre palúdica, a ser el poble de les olors.
Soc Xavier Oliva Peris, soc pagès del Prat, i sóc el vicepresident de la Cooperativa Agrícola del Prat. Les primeres terres que conreava la meva família eren les cases de Cal Fernando. D'aquí ve el mot de casa meva, que és Cal Isidre el Fernando. L'Isidre era el meu besavi i ells tenien animals i anaven a treballar jornal per altra gent. I aleshores van començar a comprar terres. Les terres que ells tenien ara mateix estan a l'altra banda del riu. Eren les terres més fèrtils que hi havia, les de tota la llera, les de tota la vora del riu, eren les més bones i són les que es va menjar l'ampliació del port i el conseqüent desviament del riu Llobregat. D'entrada estem en una zona on les qualitats del sòl són impressionants i això el fa molt especial. Estem a la Vall Baixa, el riu aquí es desbordava contínuament, el riu tenia 5 desembocadures naturals, una d'elles la Ricarda, i que l'Arana ja ha desaparegut, el Remolar. Aleshores, és molt ric i és molt fèrtil pels sediments. Després és una zona verge. No es comença a cultivar tot fins a que no es fa la canalització al canal de la dreta a finals del segle XIX. Per tant, aquí no s'hi fa carxofes des de fa 1000 anys. Carxofes, melons, verdura, fruita, abans es feia molta fruita també, tot això es cultiva des de començaments del segle XX. Antigament, quan l'aeroport era a camps, quan el Mas Blau era a camps, quan tota la zona del Salt Pretenc era a camps, inclús quan tota la zona del Salt d'Hospitalet era a camps, el Prat no era el rebost de Barcelona, era el rebost d'Europa. Aquí s'omplien trens i trens i trens de verdura i donava feina a molta gent. Tot això canvia quan comença a abrir la industrialització, comença haver-hi menys terra, i hi ha un moment en el que el producte de proximitat encara no havia fet el boom, en el que molta gent deixava la terra, gairebé només es cultivava carxofa, a l'estiu no hi havia altres cultius, el tema de la biodiversitat i el monocultiu aleshores sí que era molt, molt present, i només els que tenien botiga, els dos o tres que en aquella època tenien botiga, sí que feien més varietat de producte. Ara, en l'actualitat, el tema del producte de proximitat ha sigut la nostra salvació i els canals de venda directa. Les zones d'horta són reduïdes, depenen de l'aigua. I estem parlant del Baix Llobregat, estem parlant del Maresme, d'algunes zones del Vallès, no massa més, i d'una àrea metropolitana de 3 milions d'habitants. Nosaltres som el rebost de Barcelona ara mateix, per producte fresc. I per producte que no passa per càmeres i que no passa per transports i que no ve inclús d'altres continents. Aquest és un espai natural privilegiat, una zona agrícola privilegiada, amb l'aqüífer, amb el mar, que ens manté la temperatura, amb el riu, que estem atrevessats per moltes infraestructures, el port, l'aeroport, l'AVE, no massa lluny d'aquí, però que continuem sent un reservori de terra i un rebost per Barcelona important. I m'atreviria a dir que és perillós perdre'l.
Joan Pino, catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. El Delta, malgrat tot, malgrat ser un espai natural metropolità, està enmig d'una conurbació d'uns quants milions d'habitants, segueix sent la tercera zona humida de Catalunya, després del Delta de l'Ebre i dels aiguamolls de l'Empordà. I té una importància internacional, no només per la biodiversitat resident que té, sinó com a zona de pas, com a punt de tota la cadena d'espais litorals a través dels quals es produeixen les migracions estacionals d'ocells. És a dir, que el Delta segueix sent una peça molt important dels nostres sistemes naturals litorals. Els espais naturals metropolitans han estat una mica, durant molts anys, el pati de darrere de les ciutats. Al Delta s'hi han destinat molts usos que la ciutat no volia. I després també hem de tenir present que el Delta s'ha consolidat com una plataforma logística de primer ordre, amb la presència d'un port i d'un aeroport internacionals, una línia d'AVE. Per tant, era difícil evitar una transformació d'un delta, que ja era un delta humanitzat, perquè era un delta agrícola en els anys 50, 40, 50. No? La pèrdua d'espais naturals al delta ha estat significativa, i no només per l'ampliació del port i de l'aeroport, sinó també per tota una colla d'actuacions que s'han anat produint en l'àmbit del desplegament de plans urbanístics dels diversos municipis i de construcció d'infraestructures com l'AVE, per exemple. La transformació del Delta Llobregat va arribar al seu màxim exponent en els últims 20 anys, amb el desplegament de l'anomenat Pla Delta, que va comportar l'ampliació del port i de l'aeroport, que va comportar doncs, afectacions sobre determinats espais naturals i la seva compensació per la recreació d'altres, i entre altres coses també va comportar doncs, el desviament del riu 2 quilòmetres cap al sud. El procés de transformació del delta, especialment l'esplegament del que hem anomenat Pla Delta, va comportar l'aplicació d'una sèrie de mesures correctores i compensatòries per la pèrdua d'espais naturals i per l'alteració del seu funcionament. Totes aquestes mesures han funcionat, en la major part de casos, parcialment com a màxim. És a dir, no han acabat ni de corregir ni de compensar les pèrdues ocasionades en aquell moment. Això és normal perquè aquests sistemes naturals són molt complexos i a vegades ens pensem que som capaços de recrear-los totalment, i això no és cert. I d'altra banda, en aquest cas concret, també s'ha donat el cas de que algunes de les mesures no s'han arribat a aplicar. És cert que els espais naturals metropolitans durant molts anys han estat menys tinguts perquè no són espais tan prístins, tan ben conservats, com pot ser doncs, un cadí, un aigües tortes. No? Però alhora, cada cop ens adonem més que aquests espais metropolitans tenen molt de valor, no tant per la biodiversitat que acullen, que és una biodiversitat doncs, que algunes vegades no pot ser formada per espècies amb unes necessitats de conservació molt elevades, és una biodiversitat més general, sinó especialment són importants pel fet d'aquests serveis ambientals que proporcionen a la població, perquè són espais naturals, diguem-ne, menys naturals moltes vegades, però que estan a prop de la gent. I aquest és un valor molt important. En el conjunt del Delta hi trobem altres aiguamolls, a part de la Ricarda, però la Ricarda és una peça molt important pel funcionament del Delta. De vegades els ecòlegs fem servir la metàfora d'Ehrlich de l'últim cargol. Imaginem que un sistema natural és com un avió en vol del qual ens dediquem a treure cargols, i cadascun d'aquests cargols és una peça més gran o més petita d'aquest sistema natural. Arriba un punt en què traiem un cargol que fa caure l'avió, que fa col·lapsar l'ecosistema. No sabem quin és l'últim cargol que podem treure d'un sistema del qual ja n'hem tret molts, com és el Delta del Llobregat.
Fi de la pobresa.
Fam zero.
Salut i benestar.
Educació de qualitat.
L'Agenda 2030 en clau de proximitat.
L'ampliació de l'aeroport del Prat té partidaris i detractors. És cert que aquesta infraestructura ha convertit el Prat del Llobregat en el municipi de més de 50.000 habitants amb la renda per habitant més elevada de Catalunya, superant ciutats com Sant Cugat del Vallès o fins i tot la mateixa Barcelona. Ara bé, també cal valorar que l'aeroport genera cada any 8,4 tones de CO2. De fet, port i aeroport multipliquen per 4 el diòxid de carboni que s'emet a tota la ciutat de Barcelona, i l'ampliació, segons l'Ajuntament de la capital, hi afegiria 3 milions de tones més. Des del Prat Ràdio, Lluís Rodríguez ens en dona més detalls.
La dicotomia entre economia i medi ambient ha estat ben present en els arguments a favor i en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat, sota el pretext que la infraestructura esdevingui un veritable hub internacional, és a dir, un punt de connexió amb vols intercontinentals. Agents econòmics i empresarials de Catalunya van signar un manifest al juny, tot abocant els beneficis que suposaria en termes de competitivitat i de creació de llocs de feina. Escoltem Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
Diguem que sí a una inversió dels 1.700 milions d'euros que està disposada a plantejar Aena, i a la creació de 350.000 llocs de treball, que no és broma, 83.000 directes i 267.000 indirectes, segons les previsions que ha fet AENA.
De fet, des de la PIMEC, el seu president, Antonio Cañete, a més ha reivindicat tot el que això suposa en termes de formació per a centres com l'Illa dels Banyols, el Prat de Llobregat, que es dedica, entre d'altres, al manteniment d'aeronaus.
Nosaltres van tirar endavant i van crear un centre que és l'únic de referència en el que en aquell moment i en aquest moment fa manteniment d'aeronaus. Han passat 30 anys venint reivindicant des de fa molt de temps la necessitat d'invertir en el nostre país en infraestructures.
Però també hi ha encara una altra raó per la qual reclamen l'ampliació d'aeroport, al límit de la infraestructura de 55 milions de passatge. L'any 2019, abans de la pandèmia, es va assolir els 53 milions. Ara bé, això xoca frontalment amb un model de decreixement que proposen entitats del territori per tal d'acabar amb la gentrificació de les ciutats. Així ho denuncia el portaveu de l'aeroport, Alejandro González.
La ampliación de l'aeroport de Barcelona es un turismo de masas que ha generado una desigualdad social en Barcelona muy importante, con personas excluidas de sus barrios y de la vivienda, y por lo tanto incrementar en 30 millones de pasajeros lo único que va a incrementar es problemas.
De fet, algunes entitats ecologistes han reclamat que la inversió anunciada per AENA de 1.700 milions d'euros s'hauria de destinar a millorar la infraestructura ferroviària, substituint els vols de curt i mig radi per més trens d'alta velocitat i impulsant o recuperant destinacions que són a una distància d'entre 8 o 14 hores i que permetin enllaçar amb ciutats de la resta de l'Estat i també d'Europa. D'aquesta manera, s'alliberaria espai a l'aeroport per connexions intercontinentals. Segons l'informe de Barcelona Regional, que va encarregar l'Ajuntament del Prat, suposaria un volum de 40.000 vols anuals menys, és a dir, un 10% del total de la infraestructura. Escoltem Adrià Ramírez, president de la PTP.
Aquest tipus de trajectes existien en dècades anteriors, havien estat molt importants, s'han anat reduint durant la pandèmia, encara s'han reduït més, però és que, a més, anem tard. Europa va passar aquest procés de reduir-los i els està recuperant.
On sí que coincideixen agents econòmics i entitats ecologistes és en defensar un sistema aeroportuari interconnectat amb l'alta velocitat que enllaci el Prat amb Girona i Reus. Una proposta que, a més, permetria reactivar l'estació intermodal del Prat, projectada el 2008 i que encara, a data d'avui, no té cap calendari d'obres ni de posada en marxa. En canvi, on sí hi ha divergència és en el clar impacte mediambiental que suposaria l'ampliació de l'aeroport, tal com la va plantejar AENA, amb un allargament de la tercera pista per sobre de la reserva natural de la Ricarda, als espais naturals del Delta del Llobregat, i amb una compensació mediambiental promesa de fins a 10 vegades més l'espai afectat. Així mateix ho defensen des de la Cambra de Comerç. Escoltem Mònica Roca.
També s'ha compromès a la creació d'un nou espai natural del Delta de Llobregat amb una ampliació de la superfície protegida superior al 25% de l'actual, d'acord amb un procediment exigent establert per la Comissió Europea i que ha de tramitar la Generalitat de Catalunya per la modificació de la xarxa natural.
Tanmateix, les entitats ecologistes denuncien que això va en contra de la declaració d'emergència climàtica i els compromisos ja adquirits per les administracions catalanes, espanyoles i europees en aquest sentit. Però també respecte al toc d'alerta que va fer la pròpia Comissió Europea el passat mes de febrer respecte a la desprotecció i el continu deteriorament del Delta de Llobregat. En aquest sentit, recorden que les mesures compensatòries de l'anterior ampliació encara no s'han executat. Escoltem l'activista investigadora d'Economia Ecològica de la UAB, Sara Mingorría.
Ya hubo una ampliación en 2004-2009, cuyas compensaciones todavía no se han cumplido. La Comisión Europea ya ha abierto un expediente al Estado porque no se han cumplido estas medidas. El delta del Llobregat sigue desprotegido.
Tot plegat arguments que es plantegen després de l'aturada global per la pandèmia i que ens interpel·la a qüestionar quin és el model econòmic, social i mediambiental que volem per encarar els reptes que se'ns presenta en el nou món que es comença a dibuixar i si aquesta ha de ser el retorn a la vella normalitat o una de nova.
Igualtat de gènere.
Aigua neta i sanejament.
Energia neta i assequible.
Esteu escoltant Espai Públic 2030. Més enllà del debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, el dilema economia-sostenibilitat té molts altres exemples a Catalunya. Seria el cas del complex del macrocasino que es va batejar com a Barcelona World o del projecte dels Jocs Olímpics d'hivern. També de diversos projectes energètics que es debaten entre els beneficis econòmics i el medi ambient, Un és una nova línia de molta alta tensió de 180 quilòmetres que hauria de travessar el sud del país. La Marina Pérez Got, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, ens en dona totes les claus.
Aquest estiu saltava la notícia i arribava al territori. Una línia de molt alta tensió vol creuar les Terres de l'Ebre, el Priorat, el Camp de Tarragona i el Penedès i arribar fins al Baix Llobregat. Es tracta d'un projecte que ha de dur a terme l'empresa Forestalia, una empresa privada que assegura que el seu objectiu és que l'energia arribi fins a Barcelona.
Llavors, aquestes línies de molt alta tensió són línies de molt alta tensió que falten per fer la macroautopista elèctrica que aniria des d'Àfrica fins a Europa. O sigui que això seria el negoci més gran, tirar l'energia aquesta fins a Europa. O sigui que no ens enganyin que és per abastir a Barcelona només.
Carlos Avilés és portaveu de l'entitat La Vall Sostenible, una de les que més s'ha alçat i oposat a aquesta línia que ha d'arribar al territori. De fet, aquest projecte, que ha de recórrer més de 180 quilòmetres i transportar energia elèctrica generada a 4 grans parcs eòlics i una central fotovoltaica als municipis de Terol i Saragossa, ha rebut una oposició unànime i històrica a tot el territori.
De Tarragona, aquest compromís l'hem fet palès directament amb el nostre pla de mandat i sabeu també que tenim unes línies de subvencions des de l'àrea, per exemple, de Medi Ambient, que ajuden també que tots els municipis, de manera plegada, doncs treballem per aquesta transició energètica. Per tant, el compromís és indubtable, perquè el municipalisme vol manifestar una voluntat unívoca i coordinada, que és l'oposició al pas de la línia aèria de molt alta tensió, la MAT, projectada per l'empresa privada Forestalia per conduir energia elèctrica produïda a Terol fins a Barcelona.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, també s'hi mostrava en contra des del primer moment i la institució ha elaborat un estudi jurídic fet per experts en matèria de medi ambient. Aquest front ha unit tots els consells comarcals juntament amb els alcaldes i les alcaldesses dels 38 municipis afectats.
Les afectacions d'aquesta línia, a més, són molt grans perquè trepitgen denominacions d'origen, com el Priorat del Penedès, per exemple, trepitgen espais naturals i protegits com Natura 2000, passen pel Matarranya, pel mig de corredors naturals, passen pel costat dels pobles, de les masies, de les cases rurals, trinxen camps de conreu, i això aboca els abandonaments d'aquestes masies o aquests camps de conreu. Això també té el problema de la devaluació del valor dels terrenys per on passa tot això.
Des dels municipis asseguren que no poden acceptar un projecte que trinxa el territori quan lluiten contra el despoblament per promoure el turisme i l'economia sostenible.
Mira, et comento. La paraula ecològic vol dir lògica eco. El que no té cap lògica eco és destruir camps de conreu per fer polígons industrials gegants amb plaques solars. Eco vol dir natura. Això són polígons industrials. El terra que ocupin aquests polígons industrials seran destruïts del tot, perquè no pot créixer la herba, no poden deixar que creixi per normativa, per perill d'incendis. O sigui que arrasaran amb tota la zona, amb milers d'hectàrees i no creixerà res.
A hores d'ara ja s'han fet al·legacions sobre tot aquest projecte i depèn del Ministeri per la Transició Ecològica. Des del territori defensen que volen una transició energètica, però sense que tingui aquest gran impacte.
Treball digne i creixement econòmic.
Indústria, innovació i infraestructures.
L'agenda europea del futur en clau de proximitat.
El model d'energia renovable tampoc queda exempt de polèmica. El debat entre economia i sostenibilitat. El negoci dels parcs fotovoltaics i eòlics manté hores d'ara en peu de guerra una trentena de comarques al país, al sud però també al nord. És el cas de l'Alt Empordà, on el projecte Tramuntana preveu aixecar una vuitantena de molins de vent al mar. Ens ho amplien des de Ràdio L'Escala. Ho fa el nostre company Abel Font, quan vulguis.
El Parc Eòlic Marí Tramuntana és el projecte de més gran envergadura que les empreses Blue Float Energy i Sener Renewable Investments proposen al litoral empordanès. A una distància de 14 quilòmetres mar endins entre el Cap de Creus i el litoral de l'Estartit. Estaria format per 35 aerogeneradors de més de 250 metres d'alçada i seria capaç de generar una potència de més de 500 megawatts, aproximadament un 45% de l'energia que consumeix tota la demarcació de Girona. Un projecte que estalviaria alhora la generació de 21 milions de tones de diòxid de carboni en els 30 anys que es calcula de vida útil. Des de l'estiu, l'avantprojecte està en fase de presentació pública i al·legacions. Si acabés obtenint la concessió, es calcula que l'execució es faria entre 2023 i 2026, la data límit per poder optar als ajuts europeus Next Generation, bàsics per fer viable el parc. Sergi Ametller és el responsable tècnic del projecte.
Contribueix a reduir la dependència energètica de Catalunya, amb això aconseguim independència energètica, de fonts llunyanes de generació, nuclears franceses, eòliques de l'Aragó, aquí es genera energia quilòmetre zero, tant per Catalunya com per la demarcació de Girona. Però això jo crec que és un projecte més de país. Estem pensant en la idea de projecte de país, Catalunya, generació renovable.
D'entrada, però, aquest projecte tramuntant ha xocat amb una oposició frontal al territori. La plataforma Stop Macropart Eòlic Marí, amb el lema Renovables sí, però així no, lidera aquesta oposició. De bracet, amb tots els municipis de la franja litoral compresa entre l'Estartit i Cadaqués. Tots els ajuntaments fan front comú contra l'impacte que entenen que generarà aquesta macroinstal·lació. Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí.
El consens amb el territori és totalment en contra del macroparc eòlic, no? Un model absolutament centralitzat, absolutament industrialitzat, que té com a excusa les energies verdes, però que en el fons és una miqueta el model de sempre, el model de les multinacionals, de les grans corporacions, davant d'un model de transició energètica descentralitzat, molt més, diguéssim, distribuït, molt més participatiu per part de les empreses i els ciutadans del territori. Per tant, aquest segon és el que nosaltres, d'alguna manera, ens proposem.
De moment, el projecte es troba encara en fase de tramitació administrativa. Tot i que l'autorització dependrà de què hi digui l'administració central, a nivell català, la Direcció General de l'Institut Català de l'Energia ja s'hi ha posicionat obertament favorable. Marta Moré, directora de l'Institut Català de l'Energia.
I, evidentment, si jo personalment l'hagués de prendre ara, en aquest moment, amb les dades sobre la taula, seria un sí rotund. Estem en aquest moment en què no hem fet els deures que hauríem d'haver fet fins ara. Ara els hem de fer, els hem de fer ràpid, i no hi ha cap solució que sigui d'impacte zero. Jo sóc partidària de generar l'energia el més propera al consum. En el cas concret del Parc Tramuntana, jo és dels projectes que menys em pot preocupar dels que tenim en vista.
El Parc Tramuntana és el projecte de més envergadura a l'Empordà, però no és pas l'únic. A l'Alt Empordà s'han projectat 4 parcs més, que sumen 25 molins entre tots ells. Dos dels projectes són els presentats per l'empresa Hélice Energy, que afecten els municipis de Cantallops i La Jonquera, on es preveu una potència total de 67,2 megawatts amb 12 molins. Els altres dos projectes són presentats per l'empresa Wind in Spain Cat, amb un total de 12 molins més instal·lats a cavall dels municipis d'Espolla, Rabós i Sant Climent Sescebes, capaços de sumar una potència d'uns 80 megawatts.
Reducció de les desigualtats.
Ciutats i comunitats sostenibles.
Producció i consum responsables.
L'Agenda 2030 en clau de proximitat.
En En el cas català, a més, la discussió sobre les noves infraestructures energètiques inclou també una variable que políticament està sempre molt present en molts àmbits: el desequilibri territorial. Som un país que poblacionalment es concentra al voltant de l'àrea metropolitana, però això no val per tot. A la Terra Alta, per exemple, on hi viu un 0,1% de la població, s'hi genera fins al 25% de l'energia renovable de tot el país. I ara s'hi volen aixecar més d'un centenar de nous molins de vent. La Ruth Turk, des de Canal Terres de l'Ebre, ens situa una mica més en aquestes xifres.
La Terra Alta produeix el 25% de l'energia eòlica de tota Catalunya. Ara per ara, a la comarca hi ha 148 aerogeneradors instal·lats i s'està treballant per obrir nous parcs eòlics. Fa anys que des de la societat civil i les institucions locals s'està lluitant en contra d'aquesta massificació, però una comarca tan petita amb només 9.000 habitants té enfront a les grans companyies elèctriques. Podria semblar que aquesta és una història de David contra Goliat. Neus Sant Romà és la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta.
La nostra postura és: ja en tenim prou, ja fem la nostra aportació com a país i apostem pel reequilibri territorial i per a que ens vingui a la comarca oportunitats i fórmules i accions i polítiques que puguen generar que la gent decidís evitar aquest despoblament que estem patint i canviar absolutament el model d'instal·lació d'energies renovables.
El principal sector econòmic de la comarca, l'agricultura, també ha mostrat preocupació per la implantació de molins i des de la DO Terra Alta, el segell de qualitat insígnia del territori, temen que els tirin per terra la feina feta durant tants anys. Joan Arrufí és el president de la DO Terra Alta.
El que hem estat treballant durant dècades i amb molt d'esforç per situar un territori molt al sud de Catalunya que no se'ns tenia massa en compte, quan hem aconseguit que un producte com és el vi, un vi de qualitat amb una identitat molt potent amb les seves varietats, ja comença a estar o ja està a l'inconscient del consumidor i que a més ens tenen en compte com un producte de qualitat, segons quines decisions polítiques que els nostres dirigents prenguen, pot acabar tirant tot aquest projecte per en terra.
Alguns cellers, com el Bernabí, s'han vist afectats directament per la instal·lació d'aerogeneradors gegants a les seves finques. Marco Bernava és el seu propietari.
I demanem, sisplau, com l'hem fet des del principi, que els governs, la Generalitat, els governs locals, el Consell Comarcal, facin cas de les realitats del territori i no permetin i no blindin el futur d'aquesta regió per donar-la en mans d'una indústria.
Des de la plataforma ciutadana que encapçala el moviment de rebuig Terra Alta Viva, també apunten que més enllà d'afectar negocis i ocasionar un impacte sobre el paisatge, el patrimoni d'espais tan singulars com els de la Batalla de l'Ebre estan resultant igualment afectats.
S'ha de tindre en compte que aquests projectes suposen per la Terra Alta una gran pèrdua del nostre patrimoni, un gran impacte sobre el paisatge i sobre les empreses que estan funcionant i projectes locals del territori. Específicament, aquests projectes tenen un alt impacte sobre el que seria el patrimoni cultural històric de la Batalla de l'Ebre, ja que s'ubiquen damunt de justament un escenari on hi ha trinxeres i fosses.
Així, no és d'estranyar que qualsevol dels moviments de la ponència d'energies renovables de la Generalitat sigui seguit amb lupa per tots els actors i sectors d'aquesta petita comarca. En general, les terraltines i els terraltins creuen que la seva aportació a la producció d'energies renovables del país és més que suficient.
Acció climàtica.
Vida submarina.
Vida terrestre.
Pau, justícia i institucions sòlides.
Aliança pels objectius.
Esteu escoltant Espai Públic 2030.
Tenim ja més que situada la problemàtica a Catalunya, però quina seria la solució aquí i arreu? A l'actual ritme de consum de recursos naturals, l'Estat espanyol necessita cada any 3 cops més del que disposa. I a escala mundial, si tothom portés el nostre estil de vida, caldrien 2,5 planetes cada any. Amb aquesta petjada ecològica, com es pot aplicar l'Agenda 2030 i casar, doncs, economia i medi ambient? Quant de temps ens queda per fer-ho? I què ens cal? Són només diners? Són preguntes que li hem fet a una experta en la matèria, Marta Torres Gonfaus. Aquesta enginyera industrial, que viu en un entorn tan privilegiat com el Montseny, ens en dona les claus en base a la seva experiència, que no és poca, com a investigadora en polítiques del clima de l'IDRI, l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals. És un think tank francès que treballa pel desenvolupament sostenible i que va ser clau en els acords pel canvi climàtic de París de 2015.
Sabem com fer-ho, sobretot, diguéssim, jo diria molt teòricament, sabem exactament tots els canvis físics que han de passar, sabem exactament tots els principis, no? Des d'equitat i de justícia que han d'acompanyar, no? Igual que pues, adreçar tot el tema de desigualtats que tenim. Sabem el tipus de governances on ens falten, no? Per exemple, que, pues, no sé, que hi hagin, per exemple, en temes de governança mundial per gestionar com retirem el carbó, no? D'una manera massiva. Ho sabem. Però també és veritat que sabem que per fer aquesta transició hi ha d'haver com una maduresa o democràtica o d'implicació de la gent, que sí que és veritat que potser no ho hem fet. El que ens qüestionem és, serem capaços de fer-ho amb el temps que tenim? És a dir, tindrem prou recursos per mobilitzar-nos entre nosaltres, per coordinar-nos? O sigui, a vegades, no? En broma mig ho diem, però el 80% del problema és un problema de coordinar-nos. Jo crec que la complexitat de com resoldre-ho, vull dir, és algo que tampoc no ens anem d'amagar ni, perquè moltes vegades en parlàvem, no? I semblava també, doncs, una mica que ho poséssim com a excusa, no? Com que és tan difícil. Això, escolta, no ho tenim ara clar, no. No, jo crec que és important i cada vegada s'entén més i totes les interrelacions que hi ha, com tant el model com vivim, com comprem, com la globalització funciona, com no, la geopolítica funciona, etc. Tot està interrelacionat, però com més siguem capaços també de posar de relleu aquesta complexitat, ensenyar-la i llavors començar, no?, a trossejar-la, no?, i començar a atacar-la com vulguem, més solucions també trobarem, no?, o més avingudes per trobar un problema. Perquè diguéssim que tots aquests enfocaments més simplistes, si volem, no?, o tecnoeconòmics, de dir, doncs no, mira, això ho solucionarem així des de dalt, quatre direm que tal, ens canviarem tots el cotxe elèctric, no sé, les quatre coses que es poguessin dir, això no està funcionant, i no està funcionant sobretot perquè no és un problema d'una transformació només física i senzillament de com, de quin és el nostre model, no?, sinó que tots els aspectes que té socials de transitar, no?, d'un model a l'altre. I aquí és on jo crec que ara tots els esforços estan a entendre com podem fer aquesta transició d'alguna manera per poder provar, no?, que aquest nou model que pot ser diferent i que és en coherència amb la natura, doncs que és viable i que té oportunitats per tothom i que, de fet, és el que estem fent ara, no? Anem molt malament de temps, en el sentit de que les emissions globals cap al 2021, 2022, 2023 sempre són, no?, són estimacions, evidentment, però més o menys és quan haurien de començar a caure a nivell global, no?, la tendència. I el 2050 hem d'arribar a zero, les emissions de CO2. Llavors, el problema amb el temps que hi ha és que com menys fem ara, en el curt termini, com més apressem, perquè ho podríem fer, podríem esperar una mica, començar amb les coses més fàcils, baixar el 2025. Els canvis a la dècada del 2030 seran tan bestials que llavors no podem garantir que socialment puguem acompanyar-ho, no?, amb una transició que sigui justa per tothom, perquè llavors anirem en picat, no?, sigui el que sigui. Per tant, diguéssim que l'avantatge de fer-ho ara, i ens costarà més també, que per tant voldrà dir més sacrificis perquè podrem gastar menys en altres coses que segurament també necessitarem. Llavors, el tema del temps, sobretot, és per poder-ho gestionar, aquesta transició, d'una manera que ens benefici, que benefici al màxim de gens possibles, no?, i sobretot pues, aquells més vulnerables o els que sempre acabarien rebent. És veritat que hi hem de ser tots, però sí que és veritat que, sobretot pel tema de temps, és també intel·ligent i és necessari de poder veure on també podem anar més ràpid al principi, no?, quins són els grans guanys. Hi ha condicions indispensable. Si algun país no s'ajunta en aquesta transició cap a aquest nou món, tampoc ho aconseguiríem. Per tant, també és un tema de solidaritat gairebé i de cooperació entre tots. Si sumem el màxim que podem fer entre tots, segurament no arribem, perquè el repte és enorme, és dràstic. I que el que ens falta és entendre com podem fer més que la suma de les parts, junts. Com, pel fet de que no pensem només, no? Per exemple, si és a nivell de la geopolítica, doncs país a país, pensem què és el que podem fer junts millor. Està clar que no tots els països podrem especialitzar-nos o podrem desenvolupar totes les tecnologies que es necessiten. Doncs com ens especialitzem uns als altres? Com ens ajudem? És com si ara, diguéssim, tenim un minut per desmantelar aquesta habitació. Doncs està clar que entre tots els que estem aquí doncs, intentarem veure què és el millor que podem fer cadascú per arribar a temps. Més que pensar, si jo haig de desmantelar tota l'habitació, què és el que em posaria a fer, no? I ho pensem en paral·lel. I una mica és el que passa i el que intentem que dins de l'acord de París doncs es creïn aquests espais per crear aquestes oportunitats cooperatives. Es necessiten diners, però amb els diners sols tampoc ho solucionarem. No és una qüestió de més diners, sinó és una qüestió de redirigir els diners que tenim en altres coses. No sempre està en un tema d'abundància, tot i que sí que és veritat que hi ha moltes dels canvis que necessitem, siguin tecnològics o d'altre tipus, que necessiten una inversió inicial, que moltes de les vegades, no? Quan, com a ciència, no? Expliquem que és viable i és econòmicament viable, és veritat, que hi ha una inversió, hi ha uns colls de botella i que, per tant, hi ha uns esforços molt, ara a curt termini, que s'han de fer molt, molt ben dirigits. I ara jo diria més aviat que molts dels agents que tenen molt clar aquest nou món i que l'han ja visualitzat, que ja és un punt important, no? Estan negociant com fan aquesta transició. Sobretot jo crec des del sector privat, que és veritat, no? Que sembla que hi ha molts compromisos, no? Que hi ha també, no? Aquesta reputació de és un greenwashing o realment està passant o no està passant. Jo crec que els veiem que estan negociant. És a dir, si jo sé que haig d'anar al nou món i per nou món necessito tantes inversions, d'on vindran aquestes inversions? Com m'asseguro que vindran? Si les faig en aquest país A o les faig en aquest país B? No? Hi ha molta negociació, que no vol dir que estiguem ja transicionant, vol dir que l'estem negociant, però l'estem negociant en sèrio. Però el problema potser que sí que hi veig és que no tots l'estem negociant tan bé, com des de moltes parts del sector privat, sobretot no? Grans empreses sí que s'hi estan posant, i grans governs, diguéssim més la geopolítica, potser encara no ha permeat prou com perquè tots entenguem, no? A mi, com m'afecta aquesta transició, no? Jo com formo part, no? D'aquest nou món. Anticipació, planificació. És una mica el que hem de també reclamar, no? Del sector públic. És l'única manera que podrem entendre com cadascú de nosaltres també podem aportar, no? El nostre gra de sorra, que deies, bueno, serveix, sí, serveix, però el que serveix molt més és saber què és el que jo puc fer per estar en sincronia, què és el que els altres estan fent perquè llavors jo pugui també ajudar, o què és el que els altres estan fent perquè jo em pugui beneficiar, no? D'aquest canvi.
En resum, que anem tard i que hem de córrer, que ens hi hem de posar i fer-ho tots, cal intel·ligència cooperativa. Vivim un temps de transició i no ens hi podem encantar. I sobretot, hem de deixar de contraposar economia i respecte pel planeta perquè avançar és només en una sola direcció.
Això hem fet un pas de gegant, perquè abans es posaven les dues coses en contradicció, no? O tenim creixement o ens cuidem del medi ambient. I això ja fa, diguéssim, anys i anys que està comprovat i que ho veiem. Ho veiem ara amb els impactes que veiem que ja estem tenint d'aquest escalfament, que per tant, si no tenim una sostenibilitat, si no tenim una garantia dels recursos que necessitem per fer totes aquestes coses que volem, no hi haurà manera de progressar tampoc. I per altra banda, tampoc podem tenir una visió 100% ecologista sense pensar, no?, que hi ha aspiracions humanes i que hi ha un progrés i que tot això ha d'anar acompanyat, no?, ha de ser una història positiva per tots, no?, i per la humanitat. Per tant, quan necessitem lloc de treball, necessitem lloc de treball. Quan necessitem electricitat o calefacció a casa, necessitem... Vull dir, no es tracta d'anar a la cova, no?, però es tracta d'un creixement que és coherent amb harmonia, amb els límits que tenim al planeta.
L'Espai Públic 2030 és una producció de la xarxa amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis. A banda dels equips de continguts i realització de la Xal, en aquest àudio també hi han participat del Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio L'Escala i Canal Terres de l'Ebre. La realització és d'Ivan López i a la coordinació i locució Anna Morgades Valldosera. Fins aviat.
Espai Públic 2030.